El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Les més de 600 vetlladores del Vallès Occidental i la Catalunya Central, amb el pagament de la nòmina de novembre pendent, ja han començat a cobrar. Amb tot, les treballadores del servei de suport educatiu gestionat per la Fundació SAMU denuncien que no se'ls està abonant la quantitat que els pertocaria i que tampoc no poden consultar en lloc les seves nòmines. La sabadellenca Jessica Esteve, vetlladora de les escoles Gaudí i Samuntada de Sabadell, ha explicat amb què s'estan trobant les treballadores. Ens ho recull la Núria García. Núria, bon dia.
Bon dia, Mireia. La Fundació SAMU gestiona el servei de suport educatiu des de l'1 de novembre i no ha estat fins al 8 de desembre que no ha començat a pagar els sous a més de 600 treballadores del Vallès Occidental i la Catalunya Central. Estepa ha assenyalat que amb les anteriors empreses amb qui havia estat vinculat el col·lectiu, Fundació Pere Tarrés i Fundi Esplai, no havien tingut cap mena de problema mai amb el cobrament de les nòmines. Jessica Estepa ha reivindicat el paper essencial de les vetlladores dins de l'escola inclusiva que promou el Departament d'Educació. Malgrat que la conselleria mantingui el servei externalitzat, la qual cosa diu precaritza les condicions laborals del col·lectiu. Ha posat alguns exemples.
Tenemos compañeras, incluida yo, que tienen que trabajar o en dos sitios o en dos centros porque trabajamos por horas y para tener un salario mínimo en condiciones y una vida digna, hay personas que tienen que trabajar en dos y tres centros. Yo trabajo en dos centros, por ejemplo, y los miércoles solo trabajo una hora. O sea, es así de triste nuestro trabajo.
La Federació d'Educació de Comissions Obreres també s'ha sumat a les reclamacions de les vetlladores i ha instat el departament de Josep González Cambray a convocar una taula de diàleg amb els sindicats per negociar la internalització d'aquestes treballadores.
Doncs volem abordar aquesta situació a aquesta hora conversant amb la Lidón Gasull, que és directora de la FAC. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Des de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, com veieu aquesta situació de les vetlladores amb problemes per cobrar les nòmines aquest mes de novembre?
Bé, la figura de la vetlladora és una figura molt precaritzada. Ara ens trobem en aquest problema, però encara que cobren les seves nòmines, és, com he dit, una figura que ha estat sempre precaritzada. Sovint se'ls demana que facin més funcions que aquelles per les quals estan contractades i també aquelles per les quals se'ls paga, no? I per tant tenim un problema en el sistema educatiu perquè ens estem centrant que per garantir la inclusió ho hem de fer a través de la figura de les vetlladores i aquesta no és l'única figura, no? I ho estem fent perquè és una figura que al Departament d'Educació li surt molt barata i aquí estem trobant el problema que després ens trobem.
Clar, i de fet lamenten, no, que sigui un servei que actualment estigui subcontractat i que per tant no depengui directament del departament. És una reivindicació amb la qual els donaríeu suport?
Sí, nosaltres creiem que qualsevol professional que tingui que atendre a l'alumnat ha de ser personal que depengui directament del Departament d'Educació. No té cap tipus de sentit que externalitzem en aquest personal, igual com no té sentit que externalitzem al professorat. Ara bé, també hem de veure quins són els i les professionals que el sistema educatiu necessita per tal que sigui inclusiu. I, per tant, no es tracta només d'incorporar a les vetlladores, sinó incorporar les vetlladores quan faci falta, no? I que depenguin directament del Departament d'Educació i incorporar altres professionals per poder garantir la inclusió. La vetlladora és una peça més d'aquest sistema inclusiu, no és l'única peça del sistema inclusiu. I aquí també hem de posar el focus, perquè si ens centrem només en garantir la inclusió a través de les vetlladores, tenim un problema, perquè la vetlladora és una figura molt necessària per a la inclusió, però és una figura de contenció, no és una figura educativa. I, per tant, també hem de veure quins són els professionals i les professionals que necessitem per garantir aquest sistema educatiu inclusiu. Ara bé, vetlladores i altres tipus de personal, si treballen en el sistema educatiu català, han de dependre, evidentment, del Departament d'Educació i no poden ser figures precaritzades i externalitzades en empreses que no tenen ni els coneixements ni la preparació per dedicar-se a l'educació.
Clar, i en aquest sentit, ara anàvem a un dels temes, no?, que volia parlar amb vostè avui, que és aquesta situació, no?, el camí cap a l'escola inclusiva, que és d'aquelles qüestions que denuncien per activa i per passiva que no s'estan complint, no? Quin ha de ser el paper concret de les vetlladores en aquesta escola inclusiva?
La figura de la vetlladora és una figura de contenció, és una figura de suport. En cap cas és una figura educativa. És a dir, ni en les seves funcions en el contracte, ni en la titulació que requereix per poder exercir les funcions de vetlladora, està la funció educativa, sinó que és una funció de contenció molt necessària en determinats casos per garantir l'educació inclusiva. Molt necessària, però hem de recordar que és una figura de contenció. Sí que és veritat que molts cops les vetlladores acaben fent més funcions que aquelles que els són encomanades per contracte, perquè el sistema funciona malament i se'ls exigeix més que el que estan preparades per fer. És veritat que algunes, a part de tenir la titulació per poder ser vetlladores, tenen altres titulacions i això els permet poder anar més enllà. Però si ens centrem en el que haurien de ser les obligacions contractuals i les obligacions per formació, és una figura de contenció, no és una figura que serveix per educar, no? I això també ho hem de tenir en compte. Hem de tenir en compte que l'educació inclusiva no pot nutrir-se només de vetlladores, no se'ls pot donar aquesta responsabilitat. És una responsabilitat molt gran per la qual ni reben el sou que els pertoca ni se'ls exigeix la formació que els tocaria per fer aquestes funcions educatives amb nens i nenes amb necessitats específiques de suport educatiu.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, què és el que caldria? És a dir, quins professionals farien falta i com s'hauria d'articular realment una escola inclusiva total a Catalunya?
Clar, quan estem parlant d'un sistema educatiu inclusiu, estem parlant d'un sistema lo suficientment flexible i adaptable al tipus d'alumnat que té al centre. No podem estar parlant d'un tipus de professionals. Potser es necessiten diferents tipus de professionals depenent del tipus de nens amb necessitats específiques que tenim. No és el mateix que haguem de tractar un Asperger, no? Que haguem de tractar un síndrome de Down, que haguem de tractar qualsevol altre tipus de necessitat d'aprenentatge o, per exemple, una dislèxia, no? I, per tant, el sistema educatiu inclusiu és aquell sistema capaç d'adaptar-se, no? I de dotar dels professionals necessaris en cada moment. Per exemple, ho veiem en les escoles d'educació especial. Les escoles d'educació especial tenen tot tipus de professionals en funció de l'alumnat que hi tenen a dintre. I això és el mateix que hauria de passar en les escoles ordinàries. Per tant, és difícil dir quin tipus de professional. Bueno, aquell professional que sigui necessari. El que no pot ser és que una família que té un fill o una filla amb dislèxia hagi de, un cop acabat la jornada escolar, hagi de pagar de forma privada un centre perquè el seu nen o nena pugui aprendre a llegir o pugui avançar en la lectoescriptura. Per què? Perquè el sistema educatiu ordinari no té els professionals adequats, no? I el mateix quan estem tenint un TEA, no? Que haguem de continuar les teràpies i els aprenentatges fora de la jornada lectiva. I així podríem anar sumant, no?, necessitats específiques. Després tenim altres tipus de necessitats que són més de tipus sanitari, no? Pues aquells nens o nenes que potser tenen una pluridiscapacitat i necessiten d'un infermer o una infermera per determinades cures perquè el seu dia a l'escola no pugui passar amb qualitat. Doncs aquesta és un altre tipus de figura, no? Per tant, quan parlem de sistema educatiu inclusiu, estem parlant d'un sistema que sigui capaç de dotar-se dels professionals que cada centre necessita en cada moment. I això també és el que ens diu el decret d'inclusiva. I, per exemple, hi ha una mesura del decret d'inclusiva que encara no s'ha desplegat i no s'ha desplegat adequadament, que és que els centres d'educació especial s'haurien de convertir en centres de recursos per als centres ordinaris, de manera que tots aquests professionals, que tenim molt bons professionals i de diferents tipus als centres d'educació especial, es poguessin anar traspassant i repartint entre els centres ordinaris.
Al final, tot això passa per una inversió important i segurament una reordenació, no?, de com funciona pràcticament el sistema educatiu.
Sí, moltes vegades diuen que no, que es necessiten més recursos. Potser el que necessitem és veure com estem invertint aquests recursos i com els estem organitzant. Jo no podria dir ara mateix que es necessiten més recursos. El que sí que podria dir és que hauríem d'organitzar els recursos de forma diferent. I això, de moment, crec que només fent aquest canvi, crec que podríem avançar molt en el sistema educatiu inclusiu. Hi ha mesures que es podrien prendre sense haver d'augmentar la inversió en educació.
Clar, en un context també complex, no?, pel que fa a les reivindicacions dels sindicats també en l'àmbit de l'educació, no sé si creuen que hi són prou presents aquestes reivindicacions també quan els sindicats parlen de les necessitats de l'àmbit educatiu.
Sí, bueno, sovint crec que amb l'educació inclusiva doncs passa com passa en tots els... Sempre quan parlem d'inclusió, no? Crec que els col·lectius sempre ens oblidem, no? Moltes vegades poder les persones que tenen més necessitats potser són les persones que menys se'ls escolta o que menys veu tenen, no? I a partir d'aquí, doncs els col·lectius, la pròpia administració moltes vegades s'oblida. Fixa't si ens oblidem que tenim un decret aprovat des de l'any 2017 i estem a l'any 2022 i encara no l'hem acabat d'aplicar, no? I per tant, ja fa 5 anys que tenim aquesta obligació d'aplicar aquest sistema educatiu inclusiu, doncs i no ho estem fent. Sí, sovint crec que ens oblidem de reivindicar les necessitats d'aquests col·lectius i cada col·lectiu doncs prioritza les seves necessitats. I bueno, els sindicats de professorat jo entenc que el que reivindiquen són els drets laborals i podem a vegades s'obliden de reivindicar altres necessitats que potser estan més relacionades amb l'alumnat. Però bueno, crec que simplement és un tema dels interessos que defensa cada col·lectiu. La FAC, que defensa les famílies, sí que li toca, no, defensar aquest sistema educatiu inclusiu.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a situar-ho tot plegat avui a la Lidón Gasull, directora de la FAC. Gràcies i que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.